Bona nit, són les 8 i 4 minuts, avui és dilluns, per tant això torna a ser la banqueta, programa de Ràdio Calella Televisió, que com cada dilluns us porta la informació esportiva que es desenvolupa. Una paraula que dic fa molts anys, desenvolupa. Maca la paraula, a casa nostra. Estefania, bona nit.
Maquíssima.
T'agrada la paraula desenvolupar?
M'encanta.
A veure, digue-ho.
Desenvolupa.
Molt bé.
Sí?
Em volia enganxar.
Desenvolupament.
Molt bé.
Però, a ver.
A ver. Però tu saps què m'estàs contant?
Avui no,
No, avui no. Tot bé?
Jo estic molt bé,
Ja estàs de vacances, eh, punyetera?
Ja, superguai, estàs tot el dia fora, superguai.
Molt bé, molt bé. Arnau, bona nit.
Bona nit, va bé.
Estàs tot tu. Tot tu, vull dir, perquè clar, per estar tot bé, tot tu, tens molta feina, perquè l'home ens fa 1,96 m.
No sé.
Ha deixat de comptar,
els centímetres que creix el jovencent.
No hi ha un metro en el xino que puguis comprar, no?
Que m'adreixi a l'Arnau. Se'ns ha posat vermell i tot.
Sí.
Com diu l'Estefania, el rooker.
El rooker.
Però és que és rookie.
És el rookie, no el rooker.
Bueno, però jo dic rooker.
I de rooker...
Jo tinc un diccionari meu.
Sí, no està clar. Doncs el rooker de l'equip, l'Arnau. I el no tan rooker, sinó el older. Aleix Duran, bona nit,
no?
ben retrobat a la banqueta.
Bona nit.
Com estàs tot tu?
Ara mateix nerviós, Mira, em suen les mans i tot.
Ara comentàvem que fa molts anys que no intervenies a la banqueta,
Sí, em torna a fer il·lusió d'estar aquí amb vosaltres.
Molt bé,
dos anys o tres, no?
I estàvem recordant alguna anècdota que l'Aleix, el programa que va...
No cal entrar.
No cal recordar algun programa que havia fet. Has dit tres vegades aquesta paraula i estem en Setmana Santa, Estefania.
Per això mateix. Tu no te menges l'hòstia.
Va.
Que un dia podríem fer un remember de moments
històric.
La banqueta històric, perquè hi ha uns quants,
l'Aleix surt a tots, i tu Déu-n'hi-do.
I tu també,
Perquè tu has acabat sortint dues vegades a la PM.
Dos vegades,
una.
I el nostre llibert, senyor Braulio,
I el senyor Braulio.
Aquesta edat, ell.
Bé, no sé. Deu tenir fills pel món ja i tot.
Ostres, tu.
Bon dia. Molt bé, doncs un cop fet aquesta presentació, Arnau i Estefania, us comunico ara mateix, ja perquè us aneu fent a la idea, dilluns vinent és festa, però vosaltres dos pringueu.
Encantat.
El rooker.
A mi el rooker aquest no m'agrada, ja, perquè
jo estic de festa d'alcohol.
Que sí que treballes amb pilotes, però que no cal, no?
El tens ben ensenyat,
Aquí ens hem de començar a pujar. Mira, l'Estefania, no l'he ensenyat de joveneta i és la descarriada del programa. En fi.
Descarriada.
Què fem, comencem o què?
T'ho dic?
Digue-m'ho.
Vinga, va, sí.
Va, recorda'ns algo.
Que ens poden tornar a escoltar aquesta matinada a la 1 i demà dimarts a les 3 del migdia.
Doncs comencem.
La banqueta amb Badoi Jart.
I entrem en temps de sumari. L'Estefania està tan emocionada d'haver recordat altres programes que està plorant i tot, li cau la llàgrima, però només a l'ull dret.
No, m'ha fet bullying, però bueno, és igual,
Què t'ha passat a l'ull?
No, tinc una pestanya, tinc les pestanyes tan llargues i tan maques.
Que em fas pessigolles al nas. Va, anem pel sumari.
Sí, m'encanta obrir el programa amb aquest resultat, i és que el club de futbol Calella, liderat pel seu entrenador en Jordi Cantanó, ha aconseguit la desitjada i merescuda victòria. Així que enhorabona, cracs, una mica de sort i ens salvem.
El Jordi Cantanó, amb aquesta entradeta, ja t'està pagant un sopar o un berenar.
Mira, no menjo carn, jo ja aviso, si vols, m'agrada la xocolata i no sé què més.
La
però...
que es menja, però,
Sí, clar, això sempre,
Molt bé, continuem.
La Unió Esportiva amb Calella, per tant, no va tenir tanta sort i acumula una nova derrota. I en bàsquet, el nom és del Club Bàsquet Calella Fundació Manquí al Baix, el mateix, caiguda lliure amb una altra derrota. En canvi, les noies del Club Bàsquet Calella, in extremis, però varen aconseguir la victòria. En tenis taula al Termotur Calella, sí, també una tercera victòria de la temporada. I per part del voli, una derrota però amb molt bon sabor de boca, perquè ha estat en una de les pistes dels equips més potents. Per acabar, una entrevista que no us podeu perdre amb el doctor Joaquim Montfort, que és també atleta, per tant, ens donarà les dues visions a l'hora de fer grans curses, la d'atleta i la de doctor.
Ara està rient, darrere, ja el tenim aquí, el Joaquim Montfort, i està rient, dient, ai, la que vas fer. No, tranquil, serà una xerrada divertida. Doncs escolteu-me, comencem parlant ràpidament, tenim molta tela que tallar avui, comencem parlant del futbol. Doncs com molt bé ens ha anunciat l'Estefania, gran victòria dels de Jordi Cantano.
El club de futbol Calella suma els 3 primers punts per la permanència. Va guanyar 3-2 davant del Pomar.
Tot plegat, la classificació està així.
Primera posició pel Juntal en Badalona amb 63 punts, seguit en segona posició pel Cirera, 58 punts, i la tercera posició l'ocupa el Cinc Carlim amb 55 punts. Ja per la part baixa trobem a la quarta posició, per la qual el Pla d'en Poet amb 24 punts, seguit del Pomar 22 punts, el Rocafonda 22 punts i tanca la classificació el Calella amb 19 punts.
Doncs així està la classificació, una classificació que si la veiem bé, doncs el Calella el tenim amb 19 punts, per tant està a 5 de la permanència. Hem parlat aquests últims dies amb el nou entrenador i feia molt de temps que no parlàvem amb el Capi. El Capi el tenim ara mateix amb nosaltres, Fede. Fede, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, com estàs? Suposo que content i satisfet per la victòria d'ahir.
Sí, sí, muy contento.
Aquests últims partits, ja amb l'entrada del nou entrenador, heu patit el Tourmalet, jugant contra el segon, tercer i primer classificat a la Lliga, s'ha empatat partits, s'han acabat perdent, s'ha donat la cara. Què ha canviat en aquest equip en aquestes últimes jornades?
Bueno, básicamente el trabajo, la organización, los entrenos, somos en cada entreno 22, 23 personas y la intensidad ha cambiado, la verdad.
La veritat, doncs, la primera pregunta que se'm desprèn del que ens comentes era, abans no hi havia organització, no hi havia intensitat, no hi havia ganes d'entrenar, perquè ara em comentes que hi havia, ara sí sou jugadors prous per entrenar?
Bueno, yo creo, la verdad que pasaron muchas cosas. De principio de temporada no se empezó bien, y fueron pasando cosas, fueron pasando lesiones, complicaciones, que bueno, expulsiones, jugadores que se han tenido que ir por problemas personales, por viajes, y nos encontramos con una plantilla de 9-10 jugadores y yendo a cada partido con juveniles. Eso fue arrastrando derrota tras derrota y bueno, entras en el vicio este de perder y es muy difícil remontarlo, la verdad.
Bé, ens centrem en el present. Com ho veieu? Parlàvem la setmana passada amb Jordi Cantano, partit a partit, i ell em comentava fora de micro, és necessari que arribi la primera victòria perquè l'equip s'ho cregui. Ha arribat?
Sí, sabíamos que lo importante este fin de semana era los 3 puntos. Yo, si se jugaba bien, si se jugaba mal, era un poco secundario, lo importante era ganar. Y bueno, ganamos con una primera parte muy buena y una segunda no tan buena, pero bueno, también hay que saber sufrir y al final los 3 puntos se quedaron en casa, por suerte.
Hem de dir que a la primera part el Calella guanyava 3-0 i a la segona part es va acabar patint, es va acabar el resultat de 3-2. La segona meitat, vam dormir una mica o què creus que va passar?
Y no sé, la verdad que no creo que sea dormirse, porque bueno, la consigna era una segunda parte que como afrontarla como un partido distinto, de mantener la portería cero y si intentara ampliar la diferencia si se podía. Tuvimos 2 clarísimas para aumentar y nos podíamos haber puesto 5-0, 4-0 y no pasar nada, y la que tuvieron ellos la metieron por un error nuestro. Y claro, ellos también juegan, también se están jugando una final igual que nosotros, y bueno, se vinieron arriba y por suerte no empataron.
Fede, ens salvarem?
Seguro que sí.
Això ens agrada.
Seguro que sí, no hi ha dubte.
L'any passat ho seguíem amb un objectiu claríssim, que era el de la permanència. Nosaltres aquest any també farem tot l'esforç per seguir-vos i també per posar el nostre granet d'arena i intentar que l'equip mantingui la categoria. Capi, moltes gràcies. Una cosa que no li agrada al teu entrenador gaire que us digui, molta sort i èxits. Fins aviat.
Moltíssimes gràcies.
Doncs gràcies al Fede, al Capi del Club de Futbol Calella, que aquest cap de setmana aconseguien aquesta victòria. Per tant, comença la remuntada, com titulàvem ahir a través de la web. Per cert, una curiositat. La setmana passada Jordi Cantano ens deia, hem d'anar, ells s'estudien moltíssim els equips rivals, de manera professional. La setmana passada per WhatsApp em va enviar el croquis i el PowerPoint amb vídeos com analitzen els equips contraris. Impressionant. Vam dir de fer un reportatge sobre aquesta feina, el farem. En Jaume Riera me mira així i en ui, quina feinada que se'ns agira. Sí, Jaume, se'ns agira feina, què farem? El Jordi Cantano deia, compte que el Pomar, en el moment que es veu per darrere en el marcador, van a buscar la brega per intentar, doncs m'han passat unes imatges del, no sé quin minut era, d'una agressió flagrant d'un davanter del Pomar, que curiosament, això ho ha denunciat ja el Club de Futbol Calella, l'àrbitre veu l'acció, es gira, li ensenya targeta groga, i el jugador del Pomar va per protestar dient, ai, que em fot al carrer, i quan veu la groga fa un gest com dient, va, me'n vaig, perquè...
Venga, hasta luego,
després,
no?
Després ensenyaré la imatge. En fi, que el Club de Futbol Calella el proper cap de setmana no juga, però sí d'aquí 15 dies.
Sí, no juga perquè es menja la mona també, com tots nosaltres, no?
Correcte, sí.
Suposo jo, sinó sí. Que me'n convidin a una.
Vinga.
I jugaran el proper dia 8 a 1:15 a la pista del Pla d'en Poet, que hem de dir que el Pla d'en Poet està quart per la cua.
Sí, sí, aquí hi ha una...
Ojo,
aquí és el Pla d'en Poet és el que marca el territori de baixar o no baixar. Per tant, partit importantíssim els de Jordi Cantano d'aquí 15 dies. I si el futbol no va bé, bé, ara comença a anar millor, el bàsquet, vaja, titulàvem, caiguda lliure. Aleix, què tal?
Bé, però el bàsquet, fatal.
Explica'ns.
Doncs mira, només dir-te que els equips base, els més petitons, juguen amb molta més intensitat que el partit que va fer ahir el sènior.
Déu-n'hi-do. Partit que vam retransmetre en directe a la veu de l'Aleix i que el podeu recuperar ara mateix a través de la nostra xarxa social i a través de la nostra web. Què més ens expliques?
Doncs mira, ja des d'un inici, el Tona es va posar per davant del marcador. Va ser un partit molt poc intens, sense intensitat, els jugadors caminant, deixant agafar molts rebots. Fins i tot a l'última jugada abans d'anar al descans van tirar 3 triples i van agafar... I van tirar 2 vegades sota aro i un pel meig que va acabar amb una cistella sobre la botzina abans d'arribar al descans.
Vaja, com si fos un 21 que juga sol.
Sí, quasi. El rebot, Jordi Puig, David Amor i Ferran Valls. Escriuela mirant-s'ho des de dins la zona i Jaume Puig gairebé des del mig camp. Al descans, el marcador 28-44. A la represa del partit, el partit va seguir amb la mateixa tònica, amb la mateixa intensitat. I si veiem el marcador, veiem 71-81. Com va dir en Paco García al final, un marcador maquillat, perquè no reflexa en absolut el partit que es va veure a pista.
Abans de sentir el que deia en Paco, però recordem l'últim resultat i com està la classificació, perquè també en parlarem amb l'Aleix d'això. Arnau.
Doncs 71-81, com ja ha dit l'Aleix, i la classificació queda el Pineda primer, amb 21 victòries, el Tona segon amb 20 victòries, el Sant Narcís tercer amb 15 victòries i el Calella desè amb 9 victòries i que tanquen la classificació el Cep Tordera i l'Unyà amb 7 victòries i el Sant Feliu.
Doncs com dèiem, 6 derrotes seguides i amb aquest estan, queden 7 partits i estan a 4 victòries del descens. Paco García va dir que va haver una primera part desangelada i els partits que tenen a tocar sempre els acaben perdent. L'escoltem.
Moralment estem tots molt tocats perquè hem tingut molts partits a tocar i els hem lluitat i hem tingut opcions de guanyar-los, però quan no són naps són cols i sempre s'acaben perdent. Però avui he tornat a veure una primera part desangelada, una primera part amb apatia, amb gent que no lluita i evidentment això et condueix a un precipici.
Doncs ens condueix a un precipici el que diu el Paco García.
I aquest proper cap de setmana no hi ha competició, una pausa que els anirà molt bé, també per recuperar algun jugador lesionat i també perquè en Didac Hernández torna a reincorporar a l'equip després d'unes quantes jornades d'absència per motius professionals, però bàsicament, va dir en Paco, és un problema d'actitud. Paco García, va ser ben clar.
Sí, anirà bé per recuperar algun jugador que està lesionat, per entrar a l'equip definitivament en Didac, que avui ens ha ajudat molt, després d'un període que no va poder jugar perquè ha estat per qüestions professionals. Li hem demanat que torni a donar un cop de mà, ha acceptat, i ens anirà bé, evidentment, doncs per anar-lo mica en mica introduint a l'equip. Però si aquest equip no canvia la seva actitud, el panorama està molt negre.
Panorama molt negre. Hem fet números a l'eix i hi ha moments que no surten els números de cara a final de temporada.
La cosa, com diu en Paco, està molt negra. Els calellencs van en desena posició, queden 7 partits, que estan a 4 victòries al descens. Ara mateix els calellencs estan en desè lloc i per la part baixa marquen el descens el Cep Tordera amb 7 victòries i 16 derrotes, empatat amb l'Unyà, i el Sant Feliu, que només té 2 victòries i 20 partits perduts.
I amb aquesta dinàmica de 6 derrotes consecutives.
6 derrotes consecutives que, com no s'espavilin, la temporada que ve els tornem a veure tercera catalana.
Bé, esperant que s'espavilin els jugadors de... A mi el que més em preocupa són les paraules del Paco García, que vaja, des de fa dues o tres setmanes que les seves declaracions entreveig que no acaba de trobar la tecla i sembla com si manqués una confiança allà dins que fa que la cosa ara mateix no estigui rotllant.
Ja, quasi bé que ara ja és més un problema psicològic de desmotivació que no pas d'actitud, eh? O sigui, ara ja els jugadors s'ho han de creure per poder sortir d'aquest sot, perquè si no la cosa està molt i molt negra.
D'aquí 15 dies tornarà a la competició.
D'aquí 15 dies, si no m'equivoco, a casa contra el Sant Celoni.
Per tant, feina se't girarà una altra vegada, sí, segurament, sí, a la transmissió d'aquest partit.
Perquè és un equip que està a la part alta de la classificació, per tant, un altre partit complicat.
Aleix, moltes gràcies.
Un plaer haver tornat.
Ben retrobat. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa i parlem amb un home que ha fet 22 maratons. Abans en el Facebook Live ho he dit. Només de dir-ho, ja estic cansat. Tornem ara mateix.
Taller Lluís Martí, el lloc on trobar el teu cotxe. Digues quin cotxe vols i nosaltres te'l trobem al millor preu. Taller Lluís Martí, més de 50 anys al servei de conductors i conductores. I a més de la mecànica, planxa i pintura. Un servei total del Taller Lluís Martí. Reparació i venda de vehicles, nous i ocasió. Som Taller Multimarca, carrer Indústria 123-125, Calella.
Bé, doncs donem la benvinguda a la gent que ens segueix al programa a través del Facebook Live. Això és La Banqueta, des de les 8 del vespre, a través del 107.9 de l'FM. I ara mateix connectem en directe a través del Facebook Live per donar pas a una entrevista, una interessant entrevista, crec jo, amb Joaquim Monfort, un maratonià que la llenc 22 maratons a les seves espatlles. Quim, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Pues molt bé en aquest moment.
Anava a dir, com estàs? La teva resposta pensava que seria en forma.
Bueno, s'intenta. No sempre estàs al 100%, però bé, fem el que podem.
El Quim Monfort és un home que corre pel Club Atletisme Calella, si més no, sempre porta la samarreta del Club Atletisme Calella.
Sí, sí, soc de l'Atletisme Calella. Entreno una mica pel meu... faig el meu entrenament, principalment pels horaris. Jo tinc uns horaris molt particulars. Entreno al dematí, entreno a la nit, entreno a migdia i habitualment a les tardes entreno poc.
Abans d'entrar a l'estudi em comentava, jo havia corregut els 10.000, havia fet, si no recordo
mitges.
Malament, mitges, i com es fa el pas a la marató? No, són 42 quilòmetres, eh?
Anem a veure, jo sóc un corredor relativament nou, he fet tota la vida esport, els últims anys... parlo dels últims 25 anys segurament el que més feia tennis, i un bon dia fa uns 12 anys més o menys, en una revisió mèdica vam trobar colesterol.
Te la vas fer tu mateixa?
Sí, sí, em vaig fer una analítica. Sí.
I bé, perdona, Quim, hem de dir per la gent que no el conegui, vaja, jo crec que el coneix molta gent però que no el conegui, és el senyor Joaquim Monfort, però també té un altre vessant, que quan es posa una bata és el doctor Monfort.
Bé, sí, sóc el metge. I vaig decidir, doncs, que havia de fer més esport que no jugar els caps de setmana als campionats. I amb les bambes de tennis, els pantalons de tennis i la samarreta de tennis em vaig posar a córrer un bon dia. Vaig patir molt, vaig pensar que era horrorós això de córrer. Però bé, en lloc de retirar-me, no? Pues el dia següent vaig tornar a provar, no? I de mica en mica, doncs, vaig agafar una mica el puntillo aquest d'anar a córrer, però anava a córrer un parell de dies a la setmana per fer esport, i així vaig estar 3 anys, una cosa així. I un bon dia un altre metge em va comentar, el doctor Vinatge, si per què no participàvem en una mitja marató.
20 quilòmetres?
21 quilòmetres, i era la primera mitja de Calella.
I sense entrenar... Fa 10 anys, doncs, d'això.
Exacte. Això era l'any 2009.
Aquest any s'ha fet la desena edició de la mitja marató.
Exacte. I bé, la vam fer, vaig fer una mitja, la vam acabar bé, vam fer correcte. A l'any següent van tornar a fer el mateix i ahir me va entrar a dir, haig de fer una marató. I per tant, jo no sóc d'aquells que va començar amb 5.000, en 10.000, en mitges i després maratons, sinó que pràcticament la cinquena o sisena cursa que jo vaig fer ja va ser una marató.
Déu-n'hi-do, fins a arribar a 22, que,
sí,
no és, que
sí,
és poca broma.
La primera marató la vaig fer el 2011, el 6 de març del 2011 a Barcelona, mm-hmm. és a dir, ara fet pues, 7 anys.
I quina és la marató que vaja, heu fet a tot el món?
Sí, bueno, l'he fet bastant fora, sí.
Pràcticament, anava a dir tots els continents, no?
No,
però l'europeu i el continent americà, sí, perquè, per exemple, la de més renom, podríem dir que és la marató de Nova York.
Bé, és la més coneguda per la gent, encara que segurament per als més aficionats, segurament Boston està per davant.
Uh-huh. La de Boston.
Boston té una història. Boston aquest any se corre la 122 edició, és del segle XIX. Sí, només se pot córrer a Boston si tens unes marques acreditades.
Heu corregut a Boston?
Sí, vaig córrer l'any passat.
Veus?
I, no sé, té un caliu una miqueta especial, encara que la de Nova York és la més grandiosa, la que més gent hi ha, més públic, i bé, l'ambient és brutal.
Ara estem veient imatges de la gent que ens està seguint a través del Facebook Live. Aquesta és l'arribada de la Marató de Boston. Amb 3 hores i 33 minuts 5 segons, que calculo que deu ser 3:33:06.
No? Boston va ser una marató una mica especial. Com ja t'he dit, és difícil anar a Boston. En principi, jo havia fet Barcelona un mes abans. Això va ser el dia 16 d'abril de l'any passat, em sembla que va ser. I a la meitat març vaig córrer a Barcelona. A Barcelona vaig fer 3:17. Estava preparant Boston, bé, preparant, aguantant una mica per fer-la. Vaig posar malalt. Vaig agafar un virus, un citomegalovirus. I
això, que traduït?
Això és un virus que tarda 3-4 setmanes en curar-se i produeix, bàsicament, molt de cansament i una inflamació del fetge. Me'n vaig anar malalt a Boston, amb la meva dona, amb la Victòria, ja ho teníem tot preparat. I bé, de fet, 2 dies abans vaig intentar entrenar una mica allà, no vaig poder ni córrer 10 quilòmetres, però bueno, vaig fer fort i vaig decidir que, bueno, que jo sortia i a veure què passava. Vaig sortir a un ritme molt lent, segurament és la marató que més he patit de totes les que he fet. Els 10 quilòmetres és que no tenia forces per res. Però bé, a base d'apretar les dents, doncs vaig acabar.
Aquest és un dels aspectes que jo, quan entrevisto gent que ha fet Ironman, sí, i el que fa, hi ha un aspecte físic, evidentment, però hi deu haver-hi un aspecte mental brutal a l'hora de fer curses d'aquestes característiques.
Sí.
Jo recordo, no recordo quin triatleta, un triatleta que va guanyar el Challenge, i em deia que ell mateix explicava contes, s'inventava contes, històries, per anar passant quilòmetres. Feu alguna cosa, vosaltres?
Quan te trobes malament, te busques fites ràpides, faré un quilòmetre més. I el quilòmetre, bé, si en faig un, ne puc fer un altre. I és una mica així.
Anar avançant.
Sí, quan pitjor estàs físicament és quan més pateixes. Segurament la marató que fas més ràpida és la que menys pateixes, perquè físicament estàs millor.
Si estàs bé, què és el que més et fa por a l'hora de fer una marató?
Mira, jo abans de fer una marató el meu objectiu és acabar-la. Jo tinc molt de respecte a fer 42 quilòmetres corrent. Fins ara totes les que he sortit he acabat. Aquesta patint molt, t'ho dic.
Però ja que estava a Boston, ja aquí som, acabem-la, no?
Però jo t'ho juro que l'últim quilòmetre vaig acabar plorant.
Per dir-ho d'una manera, a malgrat, no per dir malgrat,
sí.
Puc dir malgrat, puc dir Blanes, puc dir Santa Susana, l'haguéssiu acabat aquesta cursa? Perquè dius, bueno, total, estic al costat de casa.
Però quan, mira, una marató és que costa molt de preparar.
Clar.
Una marató són mínim 3 mesos de constància, d'entrenament, fa fred, fa calor, de dia, de nit. I a mi, no sé, de moment ho he intentat acabar sempre. I algunes amb dificultat, aquesta molt. Recordo una a Estocolm que vam tenir un temps molt de fred, estàvem a 2 graus plovent, amb fred, em vaig congelar, no vaig poder, no podia parlar, no, les mans agarrotades, no podia veure, però jo la vaig acabar. Sí que a vegades penses que punyetes estic fent aquí, quan veus allà els que estan veient o estan prenent una cervesa, no? però per prurit propi, no sé, és la satisfacció que tens quan acabes compensa tot aquest patiment.
I ara estem veient fotografies, el que s'esteva seguint a través del Facebook Live. Sí. Abans m'has anomenat el nom de Victòria, abans, ara aquí he vist un xicot que jugava abans en el primer equip del Club Bàsquet Calella, com és el Pau, sí, fent unes fotografies.
Això és d'ara, això és de fa 4 dies.
Fa un parell de setmanes.
Això és de Nova York.
A Nova York, sí.
Això és Nova York, la primera avinguda. Això és de Nova York.
Això és Central Park, m'imagino.
Sí.
La família també és important, eh?
Sí, molt. A veure, anem a veure, jo quan vaig començar a córrer, marxava a córrer a les 9 del vespre, a l'hivern, i em deien, però on vas? I ara el dia, suposo que ara s'han acostumat.
El dia que no vas a córrer, dius, què passa?
Què et passa, no? Per què no vas? És veritat que el suport de la família és bàsic per fer esports. Sempre intentes, doncs, distorsionar el menys possible l'àmbit familiar. Uh-huh. Intentes compaginar-ho. Jo, si marxo uns dies fora i haig d'entrenar, doncs, li dic a la Victòria, a quina hora hem d'esmorzar? Doncs a 8:45. Jo a les 8:45, jo m'aixeco a l'hora que toca.
Però a 8:45 s'esmorzar.
A les 9, a 8:45 jo estic esmorzat. Ja he fet l'entrenament abans. Uh-huh. M'he aixecat, he anat, m'he dutxat. Per tant, intentes interferir el menys possible.
Mireu, estem parlant amb un atleta que, clar, podem parlar, hem parlat moltes vegades amb atletes que han guanyat Ironmans i que han guanyat grans curses, però, clar, pel plaer de fer esport i de la satisfacció d'acabar una marató, estem parlant amb una persona que no va buscar la marca. Per això jo deia que m'interessava moltíssim i també m'interessa molt parlar amb ell, perquè ara li fem barra, li posem la bata blanca i parlem amb el doctor Montfort. Vostè, jo ara vinc. Afortunadament, no tinc colesterol, tot i que no estic en forma, però no tinc colesterol. Però el vinc a veure, me troba colesterol. Vostè em dirà, vés a fer maratons.
No. Jo t'hi diré, fes exercici. Uh-huh. I segurament l'exercici millor que hi ha és caminar, eh? No, aquí ni córrer, caminar. Caminar a un ritme adequat, una horeta diària, pues seria l'ideal. Uh-huh. Cardio saludable i... Però bé, vull dir, a vegades no fem... Corre una marató, si tu me preguntes si és...
És saludable?
No, jo crec que no. Jo ho faig, però no és saludable.
Si això és l'acudit aquell, no?, de que el metge sempre diu, ah, no fumis. I, ara no dic que és cas, eh? Però abans jo recordo, mític, doctor Puig, el mític doctor Puig, pels que ja tenim una edat i tal, jo recordo que jo era petit i m'estava a mi quan era petit i tenia allà que semblava Londres, semblava Londres aquella consulta.
Està clar, és a dir, una cosa és...
No espera Puig, Salvador Puig, ara no la liem, parlo de fa molts anys.
No, Pere em sembla... Bueno, sí, no sé si fumava. Potser sí, no sé. El que estava dient, que córrer llargues distàncies dona molts problemes. Molts problemes a molt nivell, però bé, un no és perfecte i bé, de vegades tampoc és bo, jo què sé, menjar una mica de foie, no? I a tots potser ens agrada menjar una mica de foie.
I tant.
Doncs córrer distàncies llargues té els seus problemes.
I si li vingués una persona a la seva consulta, és... Montfort, doctor Montfort, vull córrer una marató, vostè què li recomanaria?
Bueno, se suposa que ha començat a córrer, ja sap córrer, no?
Sí.
Bé, jo li recomanaria a tots els que corren, sigui una marató, siguin 10 o siguin 5, fer revisions anuals. Revisions anuals, és a dir, la gent o ens gastem molts calés en unes bones bambes, en unes bones xandals, una bona roba, una marca, no sé què, i després segurament, doncs, gastar-te 30 euros o 40 euros en una prova d'esforç, doncs, em sap greu.
Molt interessant, el que dius.
I això, mira, jo conec molta gent, pràcticament ens coneixem tots els que correm aquí, no?, i hi ha un percentatge important, molt important, que no es fan proves d'esforç, no es fan ecocardiogrames, no es fa. Segur, jo a vegades, home, doncs, com a mínim una revisió mèdica, una analítica, un electro o una prova d'esforç i un ecocardiograma. I amb tot això, com tu ja saps, de tant en tant algun esportista d'èlit
pateix
i tenim exemples a l'Espanyol tal que
aquest cap de setmana mateix un jugador croata
i és mort, no? I doncs imagina't si no es fa.
O extrapolaríem també a la gent que fa esport qualsevol, una setmana, un dia a la setmana pàdel, per d'una manera.
Però és que fer un esport un dia a la setmana, anem a veure, no és lo més, això sí que crec que no s'ha de fer com a tal, o com a mínim si ho fas no amb tota la intensitat. És a dir, el cor és un múscul, el miocardi és un múscul, i com tots els músculs necessita un entrenament, com el de les cames, els dos braços o el que sigui, i el que no pots fer un dia és que aquell múscul que està desentrenat posar-lo a tope. Llavors les coronàries, les artèries que porten l'oxigen, aquest miocardi, evidentment no estan preparades, i llavors tenim problemes seriosos, greus.
Doncs estem parlant amb el atleta Joaquim Montfort i el doctor Montfort, que vaja, l'hem tret de la consulta per venir aquí i vaja, que pràcticament li fumo la bata i l'estem fent treballar. L'estem fent treballar. Retomem l'entrevista a nivell personal. Quins són els propers objectius de maratons?
Doncs mira, jo normalment m'ho planifico d'un any per un altre, habitualment, no? He corregut ara, com t'he dit, Barcelona, fa el dia 11, i la pròxima marató que tinc és a Praga.
Molt banca la ciutat, eh?
Sí,
ja he triat, sí. He vist Berlín, he vist Nova York, he vist Boston. Són lletges les ciutats, eh? No va a fer una marató, no sé, a...
Vaja, no, jo em faig per aquí, em faig a prop. He corregut Castelló, València, l'he fet altres vegades, vull dir Barcelona, Sevilla, vull dir, però de tant en tant surto fora, no? M'agrada. I marxem a Praga el primer diumenge de maig, em sembla que és el dia 6.
El dia de la mare. El dia de la mare.
El dia de la mare. I després corro aquest any a Chicago.
També és lleig a la ciutat.
No he estat mai, no ho sé.
Ja li dic jo que és molt maca.
Doncs corro a Chicago el dia 7, si Déu vol, el dia 7 d'octubre. De fet, cada any intento fer alguna... Les maratons és com el tennis, el gran slam, 1.000 punts, 500 punts... Doncs les maratons estan classificades. Sèrie or, sèrie plata, sèrie bronze i sense classificar. I dintre des de sèrie or n'hi ha 6 maratons que se diuen les majors, les grans, que són Nova York,
feta,
Boston,
feta,
Chicago,
farà,
Berlín,
feta,
me l'he feta, Londres i Tòquio.
La de Londres no sé si l'ha fet.
No, i el Tòquio tampoc.
Si li quedarà Londres i Tòquio.
Sí, sí. Berlín he estat tres vegades, he anat dues vegades a Nova York, vull dir... Però totes aquestes tenen algo especial. L'any passat vaig estar a Boston i aquest any, bueno, vam decidir anar a Chicago. I bé, la marató de l'any teòricament és
la de Chicago.
La de Chicago.
Doncs jo crec que li agradarà molt la ciutat i espero que veure fotos en el Facebook d'aquesta marató.
Que sí, si normalment ne poso, si en tinc, em poso.
De Chicago. Un plaer parlar amb el Joaquim Montfort, que feia temps que tenia ganes de fer aquesta entrevista i l'hem tingut avui aquí en directe a la banqueta. Moltíssimes gràcies.
A tu, però vinga.
Fins la propera. Doncs nosaltres ens acomiadem també de la gent del Facebook Live, però sabeu que ens podeu continuar escoltant a través del 107.9 de l'FM. Entrem dins dels 20 últims minuts. Ens queda parlar de bàsquet femení, d'handbol, de vòlei i alguna altra coseta més. Fins ara.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Frankfurt La Riera, obert cada dia des de les 7 del matí. A la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada. Frankfurt La Riera.
Molt bé, doncs, què us ha semblat? Interessant, entrevista?
No, superinteressant. Te dic una cosa, jo confirmo aquest bitxito que hi ha que diu que estàs molt cansat, jo segur que el tinc. Vale, això
no,
ja.
No sempre és el bitxito, eh?
No sé com es diu perquè no puc repetir, però segur que el tinc. I tu fas esport?
Ah, sí.
Tu què fas?
Fàdel.
Quants dies a la setmana?
Un.
Oh, doncs ho tens xungo, xaval.
Però també ha dit que no cal fer-ho amb la seva màxima intensitat, cosa que no faig.
Bueno.
Cosa que no faig. No em fa falta jugar a la màxima intensitat per guanyar els partits. Bé, provat,
això. Això, això, guanyeu tot.
Tot sobrau, aquí.
No, això, pique, 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 jo.
Total. Sí, ho diràs clar amb els contra qui jugo, no, això?
Oh,
bé, salutacions als companys de feina. Molt bé, doncs anem al bàsquet femení. Arnau, Victòria, com ha anat tot plegat?
Doncs bé, el passat... bueno, sí, el Boet Mataró a 80, Calella 87.
Molt bé, partit que ara ens explicarà l'Arnau, però abans repassem la classificació.
Doncs Sant Gervasi primer amb 18 victòries, Tordera segon amb 17 i Calella tercer amb 14. I tancant la classificació, el Vilassar de Dalt amb 6, el Fontejau també amb 6 i les Franqueses amb 4.
Doncs vinga, explica'ns.
Doncs el passat dissabte es disputava un partit que semblava fàcil per les jugadores calanyenques, ja que s'enfrontaven contra un equip de la part baixa de la taula, però va ser al revés de tot això. L'equip calanyenc va sortir totalment adormit, ja que al minut 6 de partit perdien per 20-4 i ja s'havien esgotat tots els temps morts que podien utilitzar durant la primera part. Les d'Àlex Moral no van reaccionar i el primer període va acabar amb un 24-9 favorable a les de Mataró. El segon quart tampoc es va aixecar el cap i la dinàmica de joc era la mateixa i s'arribava a la mitja part amb un 47-25. El Calella va fer un reset i va sortir a la segona part amb un canvi defensiu i amb més encert de cara a Cistella. Es van aconseguir retallar distàncies en el marcador, ja que el tercer quart acabava amb un 64-51. Els últims 10 minuts del partit van ser espectaculars per part de les calellenques, ja que es creien que podien remuntar i van defensar i atacar quasi a la perfecció. Van tenir l'oportunitat de guanyar el partit, però acabava amb un empat a 77. Com les jugadores d'Àlex Moral estaven crescudes, ja que van remuntar 22 punts a la segona part, no van baixar els braços i es van aconseguir emportar el partit a la pròrroga.
Ja que estaven a la pròrroga, havien fet aquell esforç i ja aquí som, acabem guanyant.
Pues sí, bueno, tots els que remunten acaben igual, més o menys.
Molt bé.
I doncs Àlex Moral, entrenador del Club Bàsquet Calella, ens comentava quin planning tenen després de la Setmana Santa.
Ara encara aquest parón de Setmana Santa, no? Amb ganes de recuperar el personal de les quatre jugadores que tenim lesionades. Esperem i confiem que ja el dia 7 contra les Franqueses doncs ja hi siguin. Llavors ja només ens quedaria per recuperar la Laura Ferreres, que és la base, que al final doncs és una posició que fa moltes setmanes, no? Des del mes de gener, que tenim bastant orfe, no? Només tenim l'Anna com a única base i al final estem patint bastant, però clar, se'ns havien ajuntat que les altres tres lesions i les dues baixes que havíem tingut per qüestions laborals i familiars doncs ens havien fet molt de mal, no? Ens havíem quedat en quadre absolut i ara doncs bueno, en principi de cara a principis d'abril, no? El dia 7 que anem al camp de les Franqueses, doncs si tot va bé ja només ens quedarà una baixa, així que ja amb il·lusió i ganes de tancar la part final de temporada amb garanties, no?
I com ha dit Àlex Moral, el pròxim partit és el dia 7 d'abril a 6:15 al camp de les Franqueses.
Doncs molt bona victòria de les d'Àlex Moral aquest cap de setmana, que sumen una victòria més per aconseguir el que per ells era ja una mica l'objectiu, que era la de mantenir la categoria. Els hi restaven dues victòries, aconseguint aquesta pràcticament que ja ho tenen assolit. Per tant, bona victòria de les calellenques i ara el que farem és parlar d'handbol. Doncs parlem d'handbol, una Unió Esportiva d'handbol Calella que està tenint, ha aconseguit l'objectiu de la permanència i sembla que s'estan deixant anar una mica.
La Unió Esportiva d'handbol Calella es va deixar anar i sumar una nova derrota, perdent 18-29 contra el Gavà.
I la classificació fa unes setmanes la veiem molt maca perquè estàvem allà lluitant per estar a la zona d'ascens, però ara estem en una zona que ja l'haguéssim signat abans de començar la temporada.
La primera posició la té la Sèrie Bonanova amb 49 punts, seguit en segona posició pel Poblenou, 37 punts, i el Cambrils en tercera posició amb 32 punts. La Unió Esportiva amb Volcadell es troba a la meitat de la classificació, a la setena posició amb 29 punts, i tancant la classificació el Manyanet amb 14, seguit del Sant Llorenç amb 9, i tanca la classificació el Lleida amb 5 punts.
Doncs el partit d'aquest cap de setmana s'enfrontaven dos equips, un el Calella, que no s'hi jugava absolutament res, i un altre el Gavà, que està jugant-se la permanència, està a la part baixa de la classificació, i la veritat és que van sortir molt endollats, i d'aquesta manera va demostrar el marcador. La mitja part era de 6-12. Els calellencs, la segona meitat no van reaccionar i van acabar perdent l'encontre per 19-28, fent realment un partit molt, però que molt fluix. Merescut vencedor l'equip del Gavà. Ara mateix els calellencs han baixat una mica bastant la pistonada, un cop amb l'objectiu aconseguit de la permanència, sense tenir opcions a la fase d'ascens, i ara mateix l'equip no estava passant per un bon moment ni de joc ni de resultats, evidentment. Tal i com ens comentava els micròfons de Ràdio Calella Televisió al finalitzar el partit el mateix Salva Puig.
És una realitat que no estem en el nostre millor moment de la temporada, no? La línia dels últims partits no és bona, i ells s'estaven jugant al descens, han estat molt més intensos que nosaltres, molt més concentrats, justos vencedors, no es pot dir res.
El per què d'aquesta davallada de l'equip, doncs una mica ens l'explica el Salva Puig.
Ens penalitza també el fet de no poder entrenar quasi mai tots junts, per temes de feina, temes diversos, es nota molt en el joc d'atac. L'any passat érem un dels màxims golejadors de la categoria, aquest any és a l'inrevés, però bueno, hem de seguir treballant. Ni abans érem els millors del món, ni ara som el pitjor equip de la història de l'handbol. Simplement són èpoques, ho hem de saber gestionar de la millor manera, i segur que vindran moments millors.
I esperant que aquests millors moments siguin d'aquí 15 dies, quan tindran un nou partit.
Sí, el proper diumenge, dia 8 d'abril, jugaran a la pista del Banyoles, un Banyoles que està a la quarta posició
i que juga a la fase d'ascens. Per tant, partit molt, molt interessant, important, i vaja, veurem com van les coses. Hem de dir que ara mateix l'equip i el club està ara mateix centrat en la renovació de Salva Puig, l'entrenador que els ha portat en aquestes bones posicions, un Salva Puig que va renovar l'any passat per un any, i sembla ser que la renovació va per bon camí, i que veurem si acaba renovant una temporada més. En la que sapiguem alguna cosa, doncs evidentment ho farem saber a través del programa La Banqueta. Doncs hem començat parlant d'una victòria, després hem anat parlant d'una derrota, la victòria del futbol, la derrota del bàsquet masculí, la victòria de les noies, la derrota dels nois de l'handbol. Per tant, ara toca victòria, i d'aquestes que, home, està molt bé, perquè és la tercera de la temporada.
El Terme Turcalella va aconseguir la tercera victòria a la Lliga a la pista del Ripollet per 1-5.
Ho sento, t'he aixafat el titular, eh?
Cap problema, si ho podem repetir.
Doncs vinga, la tercera...
Si és per victòries, ho podem dir, no?
Però no acumulen, perquè tu diguis jo 3, i tu 3 no són 6. Malauradament.
Ui. Ui. No.
Saboquita, Estefania.
No tornaré a dir mai més. Estem a la Setmana Santa, no es pot dir res.
Va, sí que es pot dir, no? Es pot dir sí, però si no es pogués dir res, no podríem fer programa. Vinga, va.
La classificació.
Sí.
Pues, a veure, la primera posició, l'Alicante, 30 punts. La segona posició, el Mataró, 30 punts. I la tercera posició, pel Mijas, el Paraíso de les Fiestes, amb 28 punts.
L'equip favorit del Miquel i de l'Estefania.
Sí, i bueno, una llàstima, perquè el Terme Turcalella tanca la classificació amb 6 punts.
Què ens expliques?
Ai, doncs això, que el Terme Turcalella va guanyar el seu tercer partit de la temporada, de la pista del Ripollet, en un partit atrabancat per les condicions de la pista, on jugava, que fins i tot es van topar amb goteres i van tenir que anar netejant les taules durant tot el partit. Això és molt heavy, eh?
Bueno, potser els hi va anar bé.
Ah, un 2-1, no?
Exacte.
Guanyeu, però netegeu. Exacte. Doncs va ser que no. Escoltem l'Adrià Mallorquí, jugador del Terme Turcalella, que ens explica com es va desenvolupar el partit.
Aquest cop m'ha sortit un partit rodó, 3-0, sense donar-li opcions. Després la Bel ha perdut amb el seu millor jugador, que és un dels, potser, 10 millors jugadors de la Lliga. Després l'Albert ha aconseguit el seu punt contra un jugador que també va perdre la nada, 3-1, i després ha vingut la clau en un partit amb el seu millor jugador, anava perdent 2-0, però els dos sets els havia perdut per avantatges. He seguit lluitant, tercer set me l'he endut jo per avantatges, el quart també amb dues pilotes de partit en contra, així com la setmana passada les van desaprofitar. Aquest cop les hem salvat i bé, el 5 set sí que m'ha sortit molt bé i he aconseguit guanyar. I després l'Albert i la Bela han acabat de rematar la feina.
Doncs bona victòria dels calellencs.
Sí, aunque hem de dir que amb aquesta victòria doncs arriba una miqueta tard perquè ja és impossible matemàticament la salvació.
Doncs sí, no estan salvats, però vaja, sempre és millor anar sumant alguna victòria, sobretot de cares a les dinàmiques, ja que si acabes bé, doncs igual la temporada vinent comences bé.
Segur que sí.
Clar que sí. I a les que... Per tant, a veure, pregunta d'examen.
Ostres.
Arnau.
Arnau, tu que ets el listo de la classe de GES, el que sempre respon tot com es vol.
Si hem dit que el futbol ha guanyat i després el bàsquet ha perdut, si després hem dit que el femení ha guanyat i després l'handbol ha perdut, si el tenis taula ha guanyat, ara toca parlar de vòlei, què ha fet?
Perdona.
Molt bé.
Això és com les tanefes.
Lògica pura, sí senyor.
Te'n recordes quan al col·le feies les tanefes?
Jo no en feia. Blanc-negre.
Tu no feies tanefes?
No feia tanefes. No,
què feies, que no hi havia color o
jo
què?
Jo estudiava.
Però ja feies sanefa.
No, que jo anava a EGB, eh?
I jo anava a EGB i a segon de primer... EGB, I a segon de primer fas... Sí, rodona, quadrat, punt, i després que segueix. Ai.
No ho sé. Afortunadament...
No ho sé.
No ho sé. Derrota, volei.
Sí. Tot i derrota, 1-3 davant del Cubelles, molt bon partit de les noies de l'Escola Pia de Boile. No podem oblidar que el Cubelles és un dels equips punters de la Lliga i que encara que no s'ha guanyat, s'ha lluitat i s'ha estat a l'altura.
De què són les noies de...
De Boile.
Ah, de Boile.
Escola Pia de Boile?
No, no, és que abans m'ha semblat sentir que he dit...
Boile.
De Boile.
Boile. Si vols te faig un... Ho repeteixo.
Vols que tornem a escoltar el programa i ens tornem a jugar un sopar, com va passar fa gairebé mig any i encara l'estem esperant?
Què dius? Era el dia 12, me'n recordes?
Si era dissabte era diumenge, eh? I encara el dia 12 a les 12, ara me'n recordo.
Què?
Un sopar, en fi. Escolta-me, ja gairebé ho hem dit tot avui. Malauradament no ha pogut venir l'Isaac, tampoc hem tingut el Miquel avui amb nosaltres, tampoc els tindrem ni el Miquel ni l'Isaac el proper dilluns, que hi ha programa, tot i ser festiu. Sí que ho sento, Arnau, ho sento, Estefania, després de la Mono us espero aquí a l'estudi de Ràdio Calella Televisió, on a partir de les 8 de la tarda farem el programa en directe.
Perfecte.
I tant, sí. Aquí estarem.
Si podeu portar les sobres.
Les sobres, o una sencera.
O una sencera, doncs és igual, tindrem, cap problema.
Tindrem la Mona. Anem acomiadant el programa avui amb un idioma, que no sé si és un idioma, però vaja, es va destinar a idioma. Es va crear com a idioma, però crec que no sé si ha desaparegut. És...
L'esperanto.
Tu saps que l'esperanto és l'últim que se pierde? Ah, no, això és l'esperanza. Acomiada el programa amb esperanto.
Mi recontes de nove, levantant l'un d'om cuplí es porto sur la benco.
Alemany, com sempre, no?
No, sí senyor, m'ho has tret de la boca. A veure, una esperanta de veritat, o esperanta o esperanta?
Esperanto crec que no me'n recordo.
Un esperanto, barra
esperanto. Mi recontes de nove, levantant l'un d'om cuplí es porto sur la benco.
Vaja, semblava fer 3PO, eh?
Mi recontes. De que no, ve la ventana, l'un de fons, ara m'estic inventant, eh?
Sí, ja estàs inventant. I això vindria a dir...
Això, que ens retrobem el proper dilluns amb més esport a la banqueta.
Doncs això, el dia de la Mona, us esperem aquí a les 8 del vespre. Fins llavors, adéu, molt bona nit.